Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, marcada per aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya que disputen aquesta tarda a les 8 a l'estadi Rei Fahd de Riad el Barça i el Real Madrid. Tenim clàssic a l'Aràbia Saudita, entre un Barça que recupera molts jugadors però que no arriben en condicions òptimes i un Madrid que està més fet i que es planta la cita clarament amb el cartell de favorit, encara que, com diu el tòpic, mai se sap el que pot passar. La gran novetat al Barça és la presència de Ferran Torres, que ahir a la tarda finalment va ser inscrit a la Lliga i que ja és, per tant, a tots els efectes, futbolista del Barça. Lluirà el dorsal 19, està a disposició de Xavi i té moltes opcions per ser titular aquesta tarda. El tiempo de juego arrenca a 8:15. Mentretant, aquí, els equips preparen els seus partits de vuitens de final de la Copa del Rei, que es disputen aquest cap de setmana. L'Espanyol jugarà dissabte a Mallorca, veurem si amb Diego López o no a la porteria, i el Girona rebrà també dissabte el Rayo Montilivi. A Girona avui han presentat la renovació d'Arnau Martínez. Avui juga el Barça femení, partit de Lliga, rep l'Sporting de Huelva a partir de les 5 de la tarda. Els socis del Barça ja poden retirar avui les entrades pel Barça-Madrid de Champions del Camp Nou del 30 de març. Atenció que s'han retirat 15.000 entrades en 3 hores. Demà es posen a la venda les entrades pel públic a entre 9 i 15 euros. En bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, la primera de la temporada al Palau, 73-75 davant de l'Armani Milan. El Barça, que es manté líder de la Lligueta, però encadena 3 derrotes consecutives entre Eurolliga i ACB. Avui, torn pel Joventut a l'Eurocup, a partir de les 9 de la nit, rep el Lokomotiv Kuban. Colabrot Djokovic. El serbi admet errors a l'omplir el formulari per accedir a Austràlia i en el seu comportament després de donar positiu el mes passat. Encara està per veure si pot o no participar a l'Obert d'Austràlia, que arrenca dilluns que ve. Al Dakar, en motos, tenim nou líder, Van Beveren. Barreda està a 11 minuts, encara amb opcions. I en cotxes, avui victòria d'etapa per Peter Hansel. A la Tilla ho té controlat a la General. Demà tenim l'etapa reina. I demà arrenca l'Europeu d'handbol a Hongria i Eslovàquia. Espanya és l'actual campiona d'Europa i debuta demà contra la República Txeca. Hem quedat per d'aquí una estona amb Joan Canellas, un dels internacionals. Avui comentarem la jugada amb el Tomàs Guas i el Jacinto Vicente al nostre debat i les preguntes del dia Esports Cope via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem qui passarà a la final de la Supercopa. Creieu que el Barça, la majoria, el 62%, creieu que el Real Madrid, el 38%. En clau espanyol, en cas de que Diego López no pugui jugar dissabte contra el Mallorca en Copa, us preguntem qui ha de jugar. Aposteu per Joan García, la gran majoria, el 70%, per Oyer, el 30%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, també el Víctor Navarro, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota, que és la pilota de la Supercopa, ja roda Esports Cope. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con las camisas, el punto y los pantalones de Dustin por solo 25,99 euros la unidad. Y dos por solo 45. Si estás en modo renovar fondo de armario o en modo siempre impecable, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Yo veo un Barça en construcción, que estamos haciendo, intentando hacer las cosas bien. Un Madrid en muy buen estado de forma, pero esto no significa nada, ¿no? Las hemos vivido de todos los colores y mañana es un clásico imprevisible. Vamos a tratar de ser nosotros, de imponer nuestra personalidad, de dominar el partido, de imponer nuestro modelo de juego. No va a ser fácil porque enfrente tenemos al que yo entiendo el equipo más en forma de España en estos momentos, pero vamos a tener que tener mucha personalidad para conseguir llegar a la final.
Tenemos que jugarlo al partido, no tenemos que tener jugarlo a lo mejor, sabiendo que jugamos contra un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas en esta temporada que nosotros, más es solamente un partido donde compiten dos equipos que tengo el mismo objetivo de llegar a la final. Mucha gana, mucha ilusión. Va a ser un partido entretenido. Todos los partidos contra Barcelona son buenos partidos. Nos gusta jugar este tipo de partido.
Doncs queden poc menys de 5 hores perquè el Barça i el Real Madrid es vegin les cares en aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya, l'estadi Rei Fahd de Riad, amb l'arbitratge de Munuera Montero al camp. Xiula avui el seu primer clàssic, i amb González al VAR. Que tinguin sort i encert. No esperem més, anem cap a Riad amb el nostre equip d'enviats especials, primer buscant les novetats del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda. Des de les portes de l'hotel del Barça, des del Narcissus Hotel en Spa, aquí al centre de la capital d'Aràbia Saudita, de Riad, on estic amb dos companys de la Copa, amb el Miguelito i el Javi Gómez, a punt de pujar un Uber per anar a recollir les nostres coses i anar directes a l'estadi.
Ara parlarem amb el Miguelito de seguida. Escolta, tenen millors vistes els jugadors
del
Barça?
Hello, hello. Salam aleikum.
Qui és?
El taxista, que et saluda, Joan.
Molt bé, doncs li torres la salutació i prudència, prudència.
Prudència, ja estic aquí. Estic a l'Uber, amb música àrab de fons, ben ambientada, a la ciutat d'Aràbia Saudí, a la capital.
No, que et deia que segurament tenen millors vistes des de l'hotel els jugadors del Barça que tu, no? O què?
Sí, home, ja, si vens escoltant el partidazo de la Cope, el Lama ho descriu com ciutat sucia i polvorienta.
Polvorienta, sí.
I ja heu vist també a les meves xarxes socials que les vistes de la meva habitació són les vistes d'un polígon.
Sí, sí.
Amb pols, una autopista immensa, i aquest matí m'han despertat les obres. O sigui, imagina't, el hat-trick d'obstacles a l'habitació de l'hotel.
Molt bé. Condis, tot en ordre a l'hotel del Barça, des del punt de vista esportiu, alguna novetat d'última hora o tot tranquil?
Avui han fet una suau sessió d'activació a dins del mateix hotel i tot en ordre. Ja saps que Xavi Hernández ha rebut bones notícies. Ahir, 5 altes mèdiques d'una tacada, a més, 5 jugadors de nivell. Tots tindran minuts, però cap completarà el partit. El tècnic no va desvetllar qui seria titular, però pel que sabem, que encara no ho saben ni els jugadors, pel que intuïm, Ferran Torres té molts números de ser de la partida. Es podria estrenar amb el dorsal 19 a l'esquena després de superar la seva odissea particular, perquè fa 3 mesos que està de baixa. Ahir el vam veure que està plenament recuperat de la fractura al peu dret. De fet, va marcar un golaç amb aquest peu durant l'entrenament, perquè va ser inscrit ahir, 24 hores abans del partit, i perquè ha superat el Covid-19 i ha hagut de viatjar a última hora amb Pedri amb la porta, que també van donar negatiu i van incorporar-se a l'expedició un dia després. Araujo també explicava ahir el partidazo, vol ser titular, sí o sí vol estar a l'11 de Xavi. Encara no ho havien decidit, però ell vol jugar amb una fèrula protectora a la mà dreta. Només fa 5 dies que va passar pel quiròfan per operar-se els dos dits fracturats, i tindrà minuts a la segona part, però evidentment no s'espera que siguin titulars Ansu Fati i Pedri i De Jong, que serien els revulsius de Xavi Hernández. En el cas d'Ansu Fati i Pedri encara no han pogut debutar les ordres al tècnic de Terrassa.
Doncs vinga, amb tots aquests condicionants dibuixem la Loto Xavi, un possible 11 pel partit d'aquesta tarda. Helena, a veure.
A veure,
que
jo
no és fàcil, no és fàcil.
No, no és fàcil. Em mullo amb el que vaig dir ahir. Jo crec que pot sortir amb un 3-4-3, sí, amb Ter Stegen a la porteria, en defensa de 3, Araujo, Piqué, Lenglet. Els carrilers podríem dir que serien Alves i Alba, tot i que Busquets, Nico i Gavi serien al mig del camp amb Alves, i llavors a dalt Dembélé, Ferran i Alba pujant com a fals extrem esquerre i després, quan defensa l'equip, s'incrustaria Busquets o Alba amb els tres centrals.
Perfecte, aquesta és la Loto Xavi de l'Helena Condis en Ferran Torres a l'onze inicial. T'escoltem després, Helena, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Nosaltres venim amb moltes ganes, veiem l'equip amb moltes ganes, tot l'estaf tècnic. Penso que el Barça té la força de la joventut. És un equip amb ganes de guanyar, amb ganes de conèixer l'orgull de guanyar doncs, un partit d'aquest nivell. I bé, nosaltres venim amb moral de victòria i amb ganes de guanyar aquesta Supercopa.
Joan Laporta, aquest matí pels carrers de Riad, on feia la sensació de que hi havia força trànsit. Busquem ara l'última hora del rival del Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz, evidentment des de Riad també. Miguelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿En el Madrid alguna novedad o todo tranquilo también?
Bueno, todo bastante tranquilo. Está más o menos claro el once, el esquema, y principalmente hay una duda, ¿no? ¿Quién va a jugar en la banda derecha? Si Asensio, que el otro día se marcó uno de sus mejores partidos esta temporada con el Madrid, completando los 90 minutos, o Rodrigo, que ya fue titular en la victoria del Real Madrid en el Camp Nou el pasado mes de octubre en la Liga. Ayer deslizó incluso en rueda de prensa Ancelotti esa duda, dijo que podía apostar por la frescura de Rodrigo, que el otro día ante el Valencia no jugó ni un solo minuto. En el lateral derecho yo creo que va a repetir Lucas Vázquez. Es cierto que Carvajal está recuperado, recordemos que sufrió una lesión en el gemelo, en el sóleo, en el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado 12 de diciembre, hace hoy por cierto un mes justo de esa lesión, está recuperado, pero yo creo que no va a iniciar, así que vamos a ver por quién apuesta Ancelotti en la banda derecha. El resto del equipo está muy muy claro.
A ver, ¿cómo suena el tirón?
Pues venga, yo creo que sería Courtois en portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Alaba y Militao pareja de centrales, los eternos Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba yo apuesto por Rodrigo en la derecha, por Vinicius en la izquierda y por Benzema como delantero centro. Si no juega exactamente el mismo equipo que jugó en Liga en el Camp Nou.
Vale, yo creo que el Madrid es bastante favorito para el partido de esta tarde, Miguel Ángel, pero la pregunta es si el Madrid se siente favorito.
Yo creo que sí, pero que no. O sea, aquí todo el mundo es mayorcito, todo el mundo tiene ya experiencia y sabe que esto es un clásico y que un partido puede dar muchas vueltas. Es cierto que en la Liga el Real Madrid ha sido mucho más regular y muy superior al Barça, que esos 17 puntos no son casualidad, pero ayer lo dijo Ancelotti incluso en la rueda de prensa, ¿no? Me preocuparía que mis jugadores pensaran que fueran favoritos. Yo creo que aquí ya tiene todo el mundo experiencia y que se respeta mucho al Barça, pese a que ahora mismo atraviesa una delicada situación, especialmente en la Liga.
Perfecto, Miguel Ángel, un abrazo fuerte y os escuchamos después.
Gracias, Joan, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ya saben cómo están los equipos protagonistas de esta semifinal, cómo está el Barça, cómo está el Real Madrid. Fem una pausa y de seguida analitzem amb un futbolista que ha vestit les dues samarretes i que ha jugat finals de Supercopa amb els dos equips.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
Ah. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Días del barrio, la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curados.
Aquest exfutbolista que ha jugat al Barça i que ha jugat al Real Madrid no és un altre que Luis Millà. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Bueno, fenómeno, me alegro. Oye, que he visto que fuiste tú uno de los protagonistas de la primera Supercopa de España que enfrentó al Barça y al Madrid en el año 88, Luis.
Pues...
¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no de los marcadores? ¿Cómo vas de memoria?
Es que son muchos años ya, Yo he jugado varias Supercopas, pero claro, son muchos años ya.
¿Sí?
Y tienes muy buenos recuerdos de... Pero la verdad que ahora no recuerdo pues, muy bien.
Mira, a ver si te refresco. Era ida y vuelta en aquel entonces, 2-0 en el Bernabéu, con goles de Michel y Hugo Sánchez, que tú fuiste titular en ese partido con el Barça, y luego en el Camp Nou, el Barça ganó 2-1, con dos goles de Vaquero y uno de Butragueño, pero bueno, el Madrid se llevó el título.
Bueno, pues ya sabes, partidos siempre muy interesantes, partidos, todos los clásicos que te voy a contar, con mucha chicha, con mucha disputa, son partidos que se esperan durante tiempo para los futbolistas, el entorno, la gente, y igual que el de hoy. Sí que es verdad que al final, bueno, el fútbol cambia, y cambia donde se juega, que se juega en Arabia Saudí, donde tienen que viajar los equipos. Eso es un nuevo formato y bueno, y eso también lo hace diferente, lo hace interesante, y sí que es verdad que yo creo que vamos a ver un partido, pues como son todos los clásicos, muy interesante, con grandes jugadores, y a ver cómo será.
Sí, aunque la sensación, Luis, es que el Madrid llega mejor a esta cita, ¿no? Más hecho, ¿no? No sé.
Sí, bueno, lo que está claro es que hay un equipo que está muy hecho, un equipo que está en construcción, un equipo que viene pues con mucha madurez, como es el Madrid, que además está jugando muy bien, que tiene todas las líneas ahora en gran estado de forma, que su portero está haciendo, en los momentos importantes aparece, dos centrales que se han compenetrado muy bien a pesar de iniciar esa compenetración este año, el medio campo que ya lo conocemos, que le ha dado tanto al Madrid, y luego pues esa mejora de Vinicius, ¿no? Que era una interrogante al principio de temporada, pero que esta vez está definiéndose como un desajustador nato en el equipo, y luego Benzema, que sigue en estado de forma extraordinario.
Sí, y en el Barça es verdad que Xavi recupera mucha gente, Luis, pero claro, llegan todos muy justitos. Algunos porque acaban de pasar el COVID, otros porque salen de lesión, el caso de Ferran Torres que acaba de llegar.
Sí, el Barça, a comparación del Madrid, que es un equipo que está hecho, pues es un equipo en construcción, que va a tener que pasar un proceso, ese proceso que estás comentando tú muy bien, que creo que tiene muy buena pinta, porque al final tiene jugadores jóvenes, y yo creo que esa es una de las claves importantes para pensar en un futuro, en un buen futuro para el Barcelona, que recupera jugadores, el tema de Pedri, el tema de Ferran, que creo que le van a aportar cosas, pero que es demasiado novedoso el que al final arrancan, recupera a Ferran, a Pedri, a Ansua, a Johnny y a Araujo, pero al final no dejan de estar en la situación en la que vienen de situaciones complicadas y que no van a estar para posiblemente dar su mejor versión en un partido de este calado, ¿no?
El guión del partido, Luis, yo creo que no es difícil de imaginar, ¿no? Teniendo al Barça, Xavi en el banquillo como tiene, el Barça va a tratar de tener el balón, de jugar en campo contrario, de presionar cuando pierda el balón arriba, pero ese guión al Madrid tampoco le viene mal, Luis.
Sí, es que el Madrid, estando como está ahora, es un equipo que puede contragolpear, es un equipo que puede... jugar ataques posicionales, que puede tener balón cuando entienda por momentos, va a haber muchas fases totalmente diferentes dentro del partido, porque al final el Barcelona va a querer jugar en campo contrario, va a querer ser presionante, pero claro, jugar durante 90 minutos sí es muy complicado, eso posiblemente lo tendrá que ir ajustando cuando sus piezas estén mejor, de mejor forma, pero no creo que vaya a cambiar el Barcelona, y por ahí el Madrid tiene mucho peligro, porque el Madrid, si es capaz de encontrar espacios a la espalda, pues con Vinicius ese espacio lo ataca muy bien, y luego pues es capaz de también de ser más vertical, o es capaz de jugar más posicional, o sea que, bueno, el Barcelona va a tener que hacer, no tengo ninguna duda, porque va a jugar contra el Madrid, juega contra el rival de toda la vida, y va a jugar con mucha actitud, con mucha predisposición, pero no está lo ajustado que posiblemente puede estar el Real Madrid.
Vale, la última, Luis, te pregunto por el nombre propio de la previa en el Barça, que es Ferran Torres. Un poquito, ¿qué te parece el fichaje? ¿En qué zona del campo lo ves jugando en este Barça? Y no descartamos verlo ya de titular hoy, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Eso depende del estado de forma en el que esté, depende de lo que entienda Xavi. Sí que es verdad que al final es un muy buen jugador, creo que ha hecho un buen fichaje, pero claro, la coordinación con los compañeros va a ser complicada. Pero al final, si tú entiendes que tiene que jugar por calidad y por lo que puedas pensar, cómo atacarle a tu rival y que sea una pieza que pueda adaptarse o que puedas pensar en que pueda jugar una parte del partido, posiblemente toda no. Pero bueno, me parece que es momento también de ser valiente y de entender que si tienes un jugador de ese nivel, lo vas a jugar, ¿no? Creo que es un jugador que le puede dar velocidad, le puede dar finalización, le puede dar una serie de goles que siempre es importante, le puede dar desajuste, que es lo que necesitan los equipos grandes. Y ahora falta saber lo que le va a costar adaptarse. Creo que nos ha demostrado, un jugador de selección, un jugador que ya tiene experiencia, un jugador joven, pero que ha hecho un buen fichaje en Barcelona, y vamos a ver lo que le cueste adaptarse al juego del Barça.
Perfecto. Luis, te agradezco el análisis. Gracias y a disfrutar del partido. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.
Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mateu Alemany, que ha aconseguit generar fair play econòmic a les últimes hores per poder inscriure Ferran Torres gràcies a la renovació d'Umtiti, a la cessió a l'Aston Villa de Coutinho. I Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hi ha un futbolista també damnificat per aquesta inscripció de Ferran Torres, que és Yusuf Demir.
Que ja no té fitxada al primer equip i passa a ser jugador del juvenil. El Barça aprofita que té 18 anys i el baixa dues categories. És una maniobra que es fa per un motiu. Si Yusuf Demir jugava un partit més amb el primer equip, els blaugranes havien de pagar 10 milions d'euros al Ràpid Viena i es quedaven amb ell. La Lliga ja havia computat el seu control econòmic aquests 10 milions i com la direcció esportiva no els volia pagar, el Barça ha decidit que Yusuf sigui juvenil. Al baixar de categoria ja no pot tornar a tenir fitxa del primer equip, així que serà impossible que puguin efectuar aquest pagament. Ara el següent pas és que Demir torni al seu equip, al Ràpid Viena, i busqui una cessió a un altre conjunt fins a final de temporada. Quan ho tingui tancat, tot això, el Barça anunciarà que rescindeixen la seva cessió. Recordeu que era un jugador que inicialment venia a reforçar el Barça B i en projecte de futur, però Ronald Koeman el va incorporar al primer equip amb el dorsal número 11, que ara mateix ja està lliure. Els blaugranes, gràcies a aquesta operació, alliberen 2,5 milions d'euros per millorar el fair play, que, com deia Joan, sumat a la renovació estratègica d'Umtiti i la sortida de Coutinho, s'ha dit a l'Aston Villa, fan possible la inscripció de Ferran Torres, que avui podrà jugar, i que Gavi i Nico puguin tenir fitxa del primer equip una vegada tornin de la Supercopa. Aquest és Coutinho, precisament, que ahir va arribar a Anglaterra amb el permís de treball ja complert i amb la revisió mèdica superada amb l'Aston Villa.
So I'm very happy to be here.
Estic molt content de ser aquí, és un plaer. És un gran club. Vaig parlar molt amb l'entrenador, Steven. Em va explicar com és aquesta entitat, la seva ambició i la de l'equip. I, per descomptat, estic molt feliç de gaudir del futbol aquí.
Coutinho portarà el dorsal 23 i jugarà a l'Aston Villa fins a final de temporada. Després, si els anglesos el volen, haurien de pagar 40 milions o tornaria al Barça. Els blaugranes, com sabeu, s'estalvien la seva fitxa perquè, a més del brasiler, ha perdonat el 35% del seu sou, així que ajuda a millorar el fair play del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida obrim debat a Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Curro Torres va ser entrenador de Ferran Torres al Mestall, al filial del València.
Ferran ha de suportar la pressió, confia mucho en sus posibilidades, es muy trabajador, tiene mucha hambre, que tiene ganas de crecer.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són 3:45, clavats de la tarda. Obrim el debat Esportscope amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Quina puntualitat,
eh? Que, com clavo l'escaleta, eh?
Sempre la BBC, això.
Això, el debat avui aniria bé que comencés cap a 3:45. Pam! Clavadíssim. Et sento una mica baixet, eh? Una mica baixet.
A veure
si ho podem arreglar una mica i pujar.
Ara
millor, ara molt millor.
Ah, són els aparatos tècnics.
Ara tremendo, molt bé.
Bueno.
Saludem també al Jacinto Vicente. Abogado, buenas.
Muy buenas, qué organizado eres, Joan, qué maravilla.
Claro, eso sí lo tenemos. Otras cosas no, pero sí. Me dicen que soy muy cuadriculado y yo lo acepto.
Yo no quería utilizar bastante el término, pero en fin.
Es bastante verdad, es bastante verdad. Sí.
Es un alemán,
es un poco alemán. Bueno.
Bueno, Tomás, yo soy alemán de nacimiento, cuidadín.
Ah, sí, no sabía.
Pues por ahí, cuidadín. A ver qué decir.
Sí, no.
¿De dónde?
De Nuremberg.
Nuremberg.
Precioso sitio.
Como el tratado.
Como el tratado y como todos los juicios.
Sí, pero la parte antigua es preciosa, vamos, es una ciudad magnífica.
Sí.
Igual eres abogado por eso un poquito, ¿no?
Ah, claro. ¿No? Puede ser.
Bueno, que ya falta poquito, para que llegue el clàssico. 4:30, Tomàs.
Sí, home.
Un clàssic sempre és un clàssic, ajugui o no ajugui, i arribin els equips com arribin, i a veure què ens depara aquest. Home, sobre el paper, la sensació és que el Madrid arriba bastant millor.
A mi em prenen por boig el primer dia que dic 50-50, pues serà que sí, no sé, potser acaba 24-0 fora del Madrid, o no. Pues el que tu dius, és un clàssic, té aquesta gràcia de que el mes de gener pues, l'inaugurem pràcticament amb això, els hem tingut que posar Edo perquè no hi ha manera d'aquesta Supercopa li regalessin un Barça Madrid als àrabs, pues, que jueguen la semifinal, perquè la idea és que hagués sigut la final, evidentment, però com no hi ha manera de fer-ho, pues jo crec que és pa de ser alto, no? Vull dir, home, que el Madrid es presenta millor, si pensem en el que ha sigut la temporada fins ara, pues evidentment, l'un està en la Champions, l'altre està fora, 17 punts més de l'altre. Ara, pelota al suelo i a jugar, pues jo penso que no. Jo no recordo un clàssic, ni en èpoques de domini del Barça, ni en èpoques de domini del Madrid, que digo, esto está decidido de antemano, ¿no? Bueno, pues realment, escolta, juga i a veure què passa, no?
Sí. 50-50, dice Tomás. Yo me lanzo también, yo lo veo 70-30 a favor del Madrid. Jacinto,
no sé ara?
Si... Sí.
És boig.
Sí. No, després passarà el que igual guanya el Barça
sí,
4-0, però jo la sensació que tinc és aquesta. No sé, Jacinto, com lo ves tu?
Pues ¿qué porcentaje
pones? ¿Sí?
Como tú, 70-30. A ver, lo que es cierto es que para el Barça este partido... y lo digo con cierto conocimiento de causa y alguno de vosotros sabéis con quién he hablado, a nivel interno del club se ha tomado como si fuera la final de la Champions. Entonces, el Barça, ¿eh? O sea, entonces, prácticamente este partido es el inicio de la resurrección, la clave para adelantar los tiempos. Entonces, en ese sentido de motivación, de importancia del partido, quizás sí que el Barça va como... bastante más mentalizado, concienciado.
Que se juega más, ¿no? Se juega...
Pero a nivel total, ¿eh? Estamos hablando de directiva, de jugadores, y luego hay cosas que no me han gustado como se han hecho, que es, por la importancia que se le ha dado al partido, no por otra razón, pues cómo se ha activado el tema de inscripción de Ferran, yo hay una cosa que si no la digo reviento, perdonadme, pero es que aquí parece que el COVID se ha ido de vacaciones, y no. O sea, a un jugador que ha pasado COVID, meterlo en un avión corriendo un día para que viaje a Arabia, pues no es el mejor tratamiento.
Bueno, pero el protocolo lo permite, ¿eh? Y los equipos, en cuanto el jugador da negativo, a jugar. Eso lo hacen todos, Jacinto.
Ya, pero sí, me parece muy bien. Pero a nivel médico, yo conozco un poco el tema y digo que me parece una salvajada. Pero es motivado todo por la propia importancia que se ha dado al partido. Entonces se ha inscrito como sea Ferran sí o sí, se ha tenido que hacer movimientos sorprendentes como la renovación de un tití para ello. Entonces se han hecho cosas dedicadas exclusivamente a este partido. En ese sentido, el Barcelona se lo ha tomado mucho con una importancia mucho mayor que la que le ha dado quizá el Madrid. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que este tipo de partidos se deciden en las dos áreas. Entonces, en las dos áreas ahora mismo, el Madrid quizá lleva mejor temporada, tanto Benzema y Vinicius como en defensa son más consistentes que lo que ha sido Barcelona. Y por ahí vi la propia dinámica deportiva del partido hace que yo piense que quizá es
70-30.
Està bé aquesta òptica o aquest punt de vista que porta el Jacinto Tomàs, perquè sí. Jo, en general, el que he sentit a les últimes hores en tertúlies i tal, és una mica el contrari, que el Barça té poc que perdre i més que guanyar en aquest partit. I jo estic bastant d'acord amb el Jacinto. Jo crec que pel Barça és un partit molt important, el d'aquesta tarda. Sobretot la imatge i la sensació que dongui.
Home, sí, però al final, escolta, tot s'exagera molt. Dilluns això haurà passat. Millor que si tu aixeques la copa, que si l'aixeca el rival, indudablement. Però el Barça continuarà amb el seu camí de refer-se. Oiga, que és més maco, després de guanyar el Madrid i a la final, a l'altre finalista, és de tontos negar el contrari. Ara, d'això tampoc, a mi em sembla que s'està fent un gran massa. Jo estic d'acord amb el Vicente, el que diu d'una cosa. Carvajal, Ansu Fati, tot això, aquests tios que venen de no jugar fa molt temps, han de sortir a jugar una semifinal de la Supercopa, sí o sí, a muerte aquí, que això és la final de la Champions, em sembla molt exagerat. Ja. Dona la impressió, no?
Araujo amb una doble fractura de mà operat el divendres passat.
Efectivament. Llavors t'ho dic, escolti, una cosa, està molt bé, que no et fotin quatre ni a l'un ni a l'altre, totes les obvietats les passo. Ara, vostè ha de fer aquest sobreesforç faltant el que falta. Ja. Per una Supercopa, a mi em sembla que jo el que diu del Covid, jo ho veig clar, dic, una cosa, és convenient que aquest nano que porta 5 mesos sense jugar, o no sé quants porta, surti cap allà amb un avió, no sé si val la pena això. Mm. Que és que hi ha un protocol que l'avala, sí, home, evidentment, doncs no estàs curat per allà. Ara, s'ha de posar aquest tio, sí. El mateix Carvajal aquest, que es lesiona d'una vegada cada 4. Ha de sortir allà a jugar, no, és que viene l'Ansu Fati, no sé què, doncs, escolti, que surt el Lucas Vázquez, que sigui el que vulgui, no? Em sembla que és una mica exagerat tot el que fa referència als jugadors que surten de lesió. Ja. Ara, el més, clar, si d'això li dones una importància que jo la té, però que no crec que sigui per tant,
Pues Torres tiene pinta que va a ser titular, Jacinto, Huele a titular,
Pues me parecería una auténtica barbaridad. O sea, sigo diciendo que es motivado porque se le está dando a nivel incluso de directiva y de interno del Barça una importancia que para mi gusto vuelve otra vez a demostrar que esto es lo que hay, que este año lo que importa como sea es intentar vender que se obtiene un título, que bueno, ni título. Es que yo creo que lo importante ya a nivel interno no es ni que se gane la Supercopa, es intentar pasar hoy.
Ganarle al Madrid.
Si se gana el Madrid y no se gana la Supercopa, no va a pasar nada.
Ya.
Entonces, esto es lo que es muy... no sé cómo definirlo, pero a mí me parece muy lamentable. Entonces, un jugador que viene 2 meses con una lesión en el pie, que viene aquí, coge el COVID, que se ha montado la que se ha montado para inscribirlo, haciendo lo que se ha hecho. Oiga, pues no lo sé. O sea, es que por una vez le voy a tener que dar razón a Musa Sissoko cuando criticó que a su jugador se le sacó después de lo del COVID. Es que no se puede gestionar así. Porque esto es para mí es mucho más importante el mensaje que transmites de que parece que aquí cumples un protocolo de 7 días y tú estás transmitiendo a un montón de gente que el COVID parece unas vacaciones. Oiga, el jugador no es que esté malo, y no, es que ha descansado y venga a jugar. Oiga, no. Si es titular, es una barbaridad. Y es por una... especie de psicosis que se ha creado de que hay que ganar como sea al Madrid. Y yo entiendo que la importancia del Barça no es ganar o ganar al Madrid, la importancia del Barça es, entre otras cosas, que se hagan ciertos cambios que se tienen que hacer. Y también lo voy a decir porque si no reviento. También. O sea, yo he leído artículos en el entorno del Barça, en ciertos medios, que primero la tomaron con Coutinho, que me parece muy bien y con mucha razón. Luego lo han tomado con un tirí, que esta semana ha habido uno que se ha tenido que poner muy enfadado después de la renovación. Y he leído artículos bastante durillos. Ahora la tomamos con Memphis, que el pobre viene de una lesión, no ha hecho nada. Lo que ha jugado bien, y viene de una lesión y se toma con él. Lo siguiente sería Frankie de Jong, y todo por no tomarla con quien hay que tomarla, que son los señores que llevan toda la vida aquí. Y que los últimos partidos, con todo mi respeto de ciertos señores como Jordi Alba, son lamentables. Y los últimos partidos, lo he leído en un artículo, no lo digo yo solo, he visto un artículo de otro medio que se atreve a decirlo un poquito entre líneas. Ha nombrado que en el señor Busquets igual hay que cambiarlo en minuto 70 porque no aguanta más. Y ha nombrado el director de un medio en un artículo, no lo digo yo solo, que dice que lo de Jordi Alba está siendo un poquito tremendo, porque las pérdidas de balón de Jordi Alba continuas no son normales. O sea, igual hay que enfocarlo por aquí, pero no. O sea, primero nos cargamos, con razón, a Coutinho. luego que es un tití, ahora Dembélé al que se le insulta en un medio, luego vamos por Memphis en portada el otro día, que el pobre es que no ha hecho nada, y luego ahora si no fuera Memphis iríamos por Frankie de Jong. Yo por este camino es el que creo que no vamos bien.
Okay. Bueno, pues así está el panorama. A ver qué pasa hoy en el campo y lo iremos comentando. Lo que pasa en el campo y lo que pasa fuera, que pasan más cosas casi fuera que en el campo.
Sí.
Tomás, Jacinto, gracias.
A tú.
Que vagi molt bé.
A vosotros.
Chao, seguim.
Clàssic a l'Aràbia Saudita. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, des de l'estadi Rei Fahd a Riad, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Futbol Club Barcelona, Real Madrid Club de Futbol.
Elena Condis,
Miguelito,
Josep Maria Minguella,
Manolo Sanchís,
Pol i Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que prepara el partit de Copa de dissabte a Mallorca. Veurem si amb Diego López a la porteria o no, no?
Jo crec que sí. Va ser baixa dilluns per Covid, ja ho saps, i també Darder, i penso que es recuperarà Diego López i arribarà. El que no arribarà tant en forma serà Darder, que potser haurà d'esperar uns quants dies més. Entenc que jugarà l'equip titular a Mallorca, com ho va fer a Ponferrada fa uns dies, i entenc que amb més motiu jugaran Pedrosa i Keydi Vare, que no podran fer-ho dimarts vinent al Nuevo Mirandilla de Cádiz en Copa a l'estar sancionats. Avui, a través dels mitjans del club, ha donat la seva versió, sobretot plegat, sobre lo important que és seguir a la Copa al defensa central Sergi Gómez.
Molt motivats, deixat de banda ja el que va ser el partit de l'Elx, i res, molt motivats i moltes ganes d'afrontar aquesta final que tenim per davant contra un bon rival, i et dic, sabem internament el que significa la Copa del Rei per al nostre club i tenim moltes ganes de guanyar aquest partit.
Tenint en compte que el partit és dissabte i que dimarts és un partit important a Cádiz, només hi ha 3 dies de marge, l'equip va acabar una mica l'altre dia una mica tocat, jo diria que jugarà un equip, una barreja entre titulars i suplents a Son Moix per tal de passar a quarts de final de la Copa.
Dimarts contra el Cádiz, com dius, en Lliga, i a la banqueta del Cádiz, Quique, Sergio González.
Un amic, sí, Sergio González Soriano, avui presentat, exentrenador de l'Espanyol, exjugador de l'Espanyol, exguanyador de Copa amb l'Espanyol, tot evidentment un referent, substitueix Álvaro Cervera, que avui ha sortit com si fos un heroi de Cádiz, amb molta il·lusió, com sempre, és un privilegiat Sergio González de viure aquesta experiència. Ah, això sí, de colors el dimarts, res de res, escolta'l.
Y bueno, yo preparé el partido contra el Español, pues bueno, todo lo que significa para mí la institución como el Español, ¿no? Ahí me crié, ahí me formé, ahí fui jugador de primera división, fui jugador del fútbol base, fui entrenador luego de ellos también. Es mi equipo, pero está claro que el martes lo que voy a querer es que ganemos nosotros, eso es una evidencia.
És mi equip, és mi casa, és maco quan parla així d'un club, un futbolista o un entrenador en aquest cas.
Tota la sort pel Sergio en aquesta nova etapa a partir de dimecres, això sí. Quique, gràcies.
Abraçada forta.
Un apunt del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Que avui s'ha presentat la renovació d'Arnau Martínez.
Sí, renovació que es formalitzava ja fa uns dies, finalitzava contracte el mes de juny, renova fins al 2025 un Arnau Martínez, que és una peça clau de la columna vertebral d'aquest Girona. Es va estrenar a la màxima categoria, en aquest cas a la categoria de plata del futbol espanyol la temporada passada amb Francisco, li ha donat continuïtat Mitchell, és un comodí perfecte, ara carriler, parlem d'un jugador nascut a Premià de Dalt, 18 anys, a l'abril en farà 19, i que té, escoltem, pareu bé l'orella, un objectiu clar. Arnau Martínez.
L'objectiu de la temporada que ve és estar primera amb el Girona, la veritat. Aquest és el meu objectiu. Penso que amb el Girona la pròxima temporada, i lo de la renovació no ha de canviar res. Seguir treballant com ho estic fent, i si el míster em dona l'oportunitat de seguir jugant, pues fer-ho el màxim i fer-ho el millor possible.
és un jugador per seguir creixent. De moment al Girona, l'heu escoltat, però ofertes de ben segur a final de temporada no en faltaran. La realitat més propera del Girona, falten 3 dies pels vuitens de final de la Copa Montilivi, dissabte, Girona-Rayo Vallecano.
Tancarem el bloc futbol amb un apunt del Barça femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que avui els socis del Barça ja poden començar a retirar les entrades pel Barça-Real Madrid de Champions del 30 de març i ja bogeria, no?
Espectacular la resposta dels socis. Han retirat 15.000 entrades en 3 hores aquest matí. El club ha obert una prebenda exclusiva pels socis. Només avui ofereix 4 entrades gratuïtes per cada soci amb despeses de 2,5 euros per entrada per aquest partit històric que serà el clàssic al Camp Nou del 30 de març, tornada dels quarts de final de Champions. En principi s'hauria de jugar a les 6:45, encara que el club ho vol canviar a les 9 per tenir encara més èxit. A partir de demà surten a la venda les entrades pel públic general amb preus entre 9 i 15 euros, els dos primers dies al 50%. Veurem si el club és capaç de batre el rècord d'assistència d'un partit femení de 60.000 persones que van assistir al Wanda, un Atlètic Barça abans de la pandèmia. El Barça que juga avui partit contra l'Sporting de Huelva, el Johan, a les 5 de la tarda, esperant el duel de diumenge al camp de la Real Sociedad, segon classificat a la Lliga. Avui sense Aitana Bonmatí, que estarà 3 setmanes de baixa, tornen Alexia, Jenny i Txernogorchevich.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què passa? Què passa?
¿És un pájaro? ¿És un avión?
Chan, 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 chan.
No, és la Supercopa.
Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid.
Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales.
Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
Fantástico.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Bàsquet, Albert, derrota ahir del Barça al Palau a l'Eurolliga davant l'Armani i Vilan. Van 3 seguides, no?
Sí, tercera derrota seguida del Barcelona entre totes les competicions, en aquest cas amb el 73-75, com apuntaves, davant l'Armani i Vilan, a la 20a jornada de l'Eurolliga. Una derrota que és la primera a Europa al Palau. És evident que el Barça està passant per un sotrac de joc, també de resultats, amb un equip que, de moment, no revifa després del brot de Covid i el que li espera en aquest calendari del mes de gener. A més, ahir també va funcionar allò Batllori de la llei de l'ex Delaney, el díscol Delaney, que va acabar amb 15 punts al conjunt italià. Sentim el discurs del tècnic del Barça, Sarunas Jasikevičius.
És molt desagradable perder en el Barça. Barça siempre tiene que ganar. Yo confío. Es que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo. Algunos están ahí muertos, cansados y, he dicho, actitud fantástica. Han peleado como locos. Hay que analizarlo por qué estamos perdiendo, pero sin volvernos locos.
Ni abans eren tan bons. Quan eren líders, continuen líders, per cert, amb 15 victòries en 20 partits i un de pendent, van encadenar 9 victòries, ni ara són tan dolents quan encadenen 3 derrotes. La temporada és llarguíssima, encara hi ha baixes, però hi van tornar a jugar Brandon Davis i Sergi Martínez, i demà espera el campió d'Europa. Demà és partidàs al Palau Blaugrana Barça Anadolu Efes.
Avui li toca el Joventut Eurocup.
Sí, última jornada de la primera volta, Joventut Lokomotiv Kuban, defensa el liderat la penya del grup A, en realitat és partit de primer contra segon, els dos amb 6 victòries. Carles Duran, tècnic del conjunt badaloní.
És el millor atac de l'Eurocup, amb un potencial molt bo, amb molts jugadors americans. Jo crec que és un bon repte per nosaltres i a veure si som capaços de jugar més minuts seguits bé, perquè ja hem demostrat també que contra els equips molt importants, doncs si no som constants els 40 minuts és més difícil.
No hi ha baixes a la penya, però és cert que després de 3 setmanes parat, el conjunt de Badalona va tornar a jugar davant el Real Madrid, va perdre, va competir durant 26 minuts, a veure com se li dona avui també a casa aquest Joventut de Badalona, Lokomotiv Kuban, a partir de les 9 de la nit.
Albert, gràcies, que vagi bé.
A tu, Joan, que vagi bé.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim protagonista a Esports COPE, arrenca l'europeu d'Hongria i Eslovàquia, europeu d'handbol, demà debut a Espanya, i tenim un dels internacionals, Joan Cañellas, jugador del Cadet en Suís. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, tot bé?
Tot bé, preparat per una de les grans cites de la temporada, Joan?
Sí, la veritat és que ha costat molt arribar fins aquí amb tota la situació de corona. Han estat bastants sacrificis en aquestes últimes setmanes i amb ganes de que comenci.
Escolta, sou un grup que hi hagi qui hi hagi, molt competitiu, motivació sempre a tope, però imagino que en el teu cas, a les portes d'aquest europeu, encara més després d'haver-te perdut els últims Jocs Olímpics, no, Joan?
Sí, som un grup que acostumem a donar guerra allà on anem, i amb els jugadors que portem. Hi ha hagut en alguns campionats baixes importants o simplement han canviat jugadors i hem pogut i hem aconseguit aguantar a dalt, i bé, sabem que és complicat. Personalment sí que tinc ganes, de veritat, de fer un bon campionat i de portar, i bé, la competició ens portarà allà on ens mereixem. Sabem que per això és important començar bé i mica en mica, perquè la veritat és que una Europa sempre és complicat, i bé, aquest es presenta encara amb més incerteses que altres, primer pel Covid i després també perquè portem una selecció una mica renovada.
Sí, és veritat que és un grup diferent, hi ha cares noves, ha entrat gent molt jove, però hi ha equip per aspirar a tot, com sempre, Joan, o què?
Home, el cert és que ha canviat moltes coses. Una de les fortaleses que teníem l'equip era realment aquest saber fer en els moments importants, que et dona l'experiència als minuts. Algun dels jugadors més veterans no estan ara amb nosaltres, però els joves aportaran, perquè tenen la qualitat per fer-ho. Potser no tant des de l'experiència, però sí des d'altres funcions en el camp. I espero que sí. El que passa que és molt important començar bé, i més quan tens una selecció més jove, perquè això dona molta confiança. I el primer partit és un partit sempre trampa, juguem contra la República Txeca, que al final juguem a Bratislava, que està al costat, i ens esperem un ambient en contra, com per altra banda acostuma a ser habitual. Així que esperem que els nervis inicials del primer partit els sapiguem fer anar, i res, a partir d'aquí, si les coses surten bé al principi, doncs jo crec que podem arribar lluny.
Clar, és que esteu fent uns resultats últimament, els últims anys, Joan, espectaculars, i clar, és que veniu de guanyar l'europeu el 18 i el 20. El llistó, és que clar, més alt no pot estar, Joan.
No, és que el problema és que quan portes el que portem al darrere, doncs et dones compte, igual no ara, però amb uns anys, de tot el que suposa. Però feines hi ha seleccions que han guanyat dues vegades seguides l'europeu. Crec que només una l'ha guanyat tres. Espanya fins fa 4 anys no havia guanyat mai en europeu. Llavors, nosaltres portem molts anys lluitant per les medalles i estan a la guerra any rere any, i això és molt complicat i s'ha de valorar. A partir d'aquí, doncs, hi ha moltíssimes seleccions que estan lluitant per estar i guanyar una medalla. Hi ha seleccions amb molts bons jugadors, i segurament amb jugadors amb el gruix de jugadors amb edats més òptimes, que serien per mi els 25-30 anys. Però estem ara mateix una barreja entre gent bastant jove i alguns més veterans. Però bueno, amb el que tenim, evidentment, ho hem fet els últims anys, les coses han sortit bé, El que passa que és cert que el llistó està alt.
Molt bé, per acabar, Joan, dona'm al marge de vosaltres tres o quatre seleccions que consideris que són les favorites per aspirar al títol. Una mica les de sempre o què?
Sí, les de sempre, perquè la cosa no canvia tan ràpid. França, que és la campiona de les Olimpiades. Dinamarca, que va guanyar el Mundial. I a part d'aquestes dues, que per mi serien les que tenen més números de guanyar, jo posaria també Hongria, que es jugaran a casa, i potser aquesta és l'única selecció així una mica més desconeguda pels que no estan tan posats al món de l'handbol, però que certament els últims anys s'estan apropant, tenen gent jove encara amb molt talent, amb experiència en molt bons equips, i a més jugant a casa. Llavors, jo crec que aquestes tres seleccions estan allà, part de, sempre hi ha altres seleccions, com poden ser Noruega, Suècia, Alemanya, Croàcia, que tradicionalment sempre les pots posar en la lluita per les medalles, però de les tres que t'he dit jo estic segur que més d'una arribarà a la semifinal.
Perfecte. Doncs a lluitar, Joan Canyelles, gràcies per atendre'ns com sempre i estem molt pendents de vosaltres. Molta sort.
Moltes gràcies, una abraçada.
Actualitzem, Sílvia, la situació al Dakar, que en moto Joan Barreda arriba a la recta final de la competició amb opcions.
I això que avui ha rebut una sanció de 4 minuts, havia acabat tercer en aquesta desena etapa, però el castellonenc finalment queda setè de l'etapa cinquè a la general, a 10 minuts i 47 segons del nou líder, el francès Van Beveren. Queden dues jornades. Toby Price ha guanyat avui l'etapa. Demà Barreda sortirà per darrere dels favorits en una etapa clau per remuntar.
Hemos tenido algunas complicaciones en la navegación, hemos tenido que volver atrás algunos kilómetros, pero hemos intentado hacer lo mejor posible y son días que hay que pasar, días difíciles. Mañana será un día largo también, así que intentaremos hacer lo mejor posible.
Ajustada aquesta classificació de motos, en cotxes no tant, Carlos Sainz ha acabat segon a l'etapa, és 15è a la general. El seu company Peter Ancel s'ha estrenat guanyant l'etapa d'avui, suma 49 victòries al Dakar, a una del rècord d'Ari Vatanen. A la Tilla resisteix com a líder amb 32 minuts sobre l'OE, sembla difícil que pugui perdre aquest liderat amb dues etapes. El gironí Daniel Oliveras, copilot de Terranova, ha acabat tercer avui i l'accidentat Isaac Feliu segueix ingressat a l'Aràbia Saudita fora de perill, demà està prevista el trasllat a Barcelona.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
I seguim també dia a dia la situació de Djokovic a Austràlia. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
L'última és que ell reconeix que s'ha equivocat.
En un comunicat on reconeix contradiccions i errades. La primera, li carrega als agents haver redactat malament la visa per entrar a Austràlia, on deia que no havia trepitjat cap altre país abans d'anar cap a Austràlia, quan havia passat, ja estava claríssim, per Marbella. Admet que va ser una errada fer l'esdeveniment amb nens el dia 16, després de la sospita de positiu, després d'haver anat a l'Estrella Roja Futbol Club Barcelona d'Eurolliga, no sabent-hi el resultat fins al 17. I admet que ha estat una errada el dia 18, ja sabent-hi que era positiu, concedir una entrevista al diari L'Equip perquè no volia decebre el mitjà francès. En qualsevol cas, demà és el sorteig del quadre, però encara està oberta l'opció que el Ministeri d'Immigració d'Austràlia ordeni un altre cop la deportació de Djokovic. Ho pot fer per, la llei australiana ho permet, per raons de força major. Andy Murray, reaccions, ha dit que és positiu que no estigui detingut, però les cròniques que arriben des d'allà parlen de tensió quan Djokovic entra a un gimnàs a entrenar o està per les instal·lacions intentant posar-se a punt.
Gil, superstar!
70-30. És igual, no entraré en provocacions, Batllori.
Quin
no
és el teu percentatge, a veure?
50-50, evidentment. És un clàssic, escolti, un clàssic és un clàssic. 50-50.
Pensava que anaves a dir 70-30, però a favor del Barça.
Mire, parlant d'apostes guanyadores, Golden State Cleveland, NBA, partit de retorn de Klay Thompson després d'una lesió d'Aquiles. El seu company Damon Green, que està lesionat, diu que jugarà aquest partit per homenatjar Klay Thompson, només una estoneta. Va estar 7 segons sobre les pistes, moment que van aprofitar els apostants per apostar que Green faria per sota dels seus promitjos a la NBA. Evidentment, aposta guanyadora que els hi ha costat a les cases americanes més d'un milió de dòlars de pèrdues. Era el uno más claro de la història de les quinieles, Batllori. Però, ojo, ara mateix està tremolant el mercato. Mino Raiola operat d'urgència a una clínica italiana. Desconeixem el motiu. I atenció també a aquesta notícia. L'Ajuntament de Lleida rescindeix unilateralment el contracte amb el Lleida Esportiu, que té un mes, si no hi ha canvis, per lliurar les claus del camp d'esports a l'Ajuntament de la Paeria.
És terrible la situació de Lleida. Una autèntica pena. Gil, gràcies. Lo mejor en lo personal.
Igualmente, Batllori, lo mejor en lo personal, sí, señor.
Que vagi bé.
70-30, anda que...
Tiempo de juego a la COPE a partir de 7:45 amb el Clàssic des d'Aràbia Saudita al Barça-Reial Madrid. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.